la barda, fe un milagre en Antella, una abuela caiga al río, si no la trago en Saufega.
Y aún te perudé, que al santa clava, y vais ir la chepa, darre.
I este diumenge, 17 de gener, se'l celebraria Sant Antoni. Per tant, demà se faria la tradicional matxa en cas de que fora un any normal, com ha sigut sempre en el que coneixem de vida en aquests últims anys i des de temps que ni recordem. Per això està en nosaltres, per parlar del dia de Sant Antoni, Santi Cortells, professor de llengua. Bon dia, Santi.
Bon dia, així estem.
Però avui tenim un convidat molt especial. Ell és el capellà de l'Hospital de la Plana, també parco en Jesús Obrero de la Vall, i és Santo Esteller. Bon dia, Santo.
Molt bon dia.
Per què els hem juntat? Pues perquè tots dos se coneixen i a muntó, no, Santi?
A muntó. Nosaltres, ho comentàvem abans de començar el programa, ens hem criat junts, almenys adolescent. Alguna vegada ho he comentat així, a mi podria dir que m'han criat els capellans o m'he criat en els capellans almenys tota la meva adolescència, perquè Santo i jo vam compartir aquells anys que jo era seminari menor, és el que es diu. Ell va acabar sent capellà i jo vaig acabar sent pare de família, les dues coses molt, molt honroses, molt, molt boniques i molt vocacionals, per què no? I així estem, vull dir que ens coneixem tota la vida. Moltes històries que conte o que intente interpretar també són gràcies a aquesta història comuna que tenim Santo i jo, la qual vaig aprendre moltíssim, entre altres coses a explicar-vos d'on venen molts costums populars. Això puc dir-ho directament, m'ho van ensenyar els capellans i després vaig aprofundir jo mateix per el meu mateix interès.
Santo, s'ha perdut la Iglesia un gran capellà?
Pues haver pogut ser un gran capellà. Bon xic és i ha sigut sempre, no? O sea, i la relació, jo en ella he tingut sempre una relació molt, molt oberta i també aquesta vida espiritual que hi tenia i ja molt antes d'entrar en el seminari, tot el que han viscut junts, o sea, que al final no ha sigut tot pues, coses espirituals, sinó que pues, també han viscut junts el estar en festes, estar en la mateixa penya, estudiar junts i passar hores en la biblioteca. Sí. Jo estudiant escrit joànics i ell pues, en la carrera. I han passat molt ratos junts i la veritat és que per això pues, una alegria, no?, haver compartit, no?, perquè al final de tots aprenem i és una sort, no?, pues, tindre aquesta amistat que hem conservat i que això, no?, que encara que ens vegem de tant a tant, no?, pues sí que conservem i estem en contacte.
Abordem el tema, que és el que toca avui, que és el de Sant Antoni. Sant Antoni Abat, que no és Sant Antoni de Pàdua, no?
Sí, això sí que s'ha de remarcar, no?, perquè un és el patró dels dels antonians, que és el que celebrem el dia 13 de juny, i este, Sant Antoni de Pàdua, era un franciscà. D'acord? És un franciscà que va néixer a Lisboa i va morir a Pàdua, per això alguns l'anomenen Sant Antoni de Pàdua i uns altres Sant Antoni de Lisboa. Sobretot els portuguesos crec que preferiran dir-li Sant Antoni de Lisboa. En canvi, Sant Antoni Abat va ser un monjo del segle IV i és conegut popularment com Sant Antoni el del Porquet, perquè la iconografia, les representacions de Sant Antoni, el solen acompanyar del Porquet. La festivitat, com has dit al principi, és el 17 de gener, i en les vespres, que en la tradició catòlica són quasi tant o més importants que el mateix dia de la festivitat, és quan es fa la matxà. La matxà, ja sabeu que és la forma, diguem-ne, popular de la paraula matxada, i la paraula matxada, doncs, té una etimologia, no? Suposo que a tots us farà pensar en la paraula macho. Sí. Els machos eren els animals de càrrega. En una cultura patriarcal, normalment els mascles, que eren els que, diguem-ne, eren importants per a fecundar a totes les femelles, donar descendència, etc., doncs eren molt importants en la benedicció. I és això, les mules, els cavalls, sobretot era l'objecte de la benedicció, encara que jo avui en dia he vist fins i tot gent dur un caragol. Que el beneïra.
Santo, què ens perdem en guany en ixa matxà? Es perd fe en esta situació?
Es perd ixe sentiment popular, no? Ixa necessitat que tenim les persones d'aquesta inclinació espiritual i aquesta necessitat d'arrimar-nos al sant, no? Per a demanar, pues, per a demanar-li, no? En la necessitat i per a demanar-li, no? També, pues, per a aquells que també ens acompanyen en casa, els animals o domèstics, ara són més domèstics que per al treball, que tan importants han sigut en la nostra cultura, en el dia a dia de les vides dels nostres pobles.
Quan anem i ens venen el panet, jo li asseguro a vostè que estem pendents de donar-li igual les nostres mascotes, sí, perquè si no és aixina pensem que no estan beneïdes durant tot l'any, no?
Sí, sí, sí.
Sabem que això està passant, ara volem saber qui era este sant, Santi.
Bé, el sant, primer l'hem de situar una miqueta en el temps, estem parlant de el segle IV, d'acord? Mm. El segle IV era un segle en el que probablement el cristianisme s'acabava o anava a oficialitzar-se com a religió de l'Imperi Romà. Havia tingut molts uns segles de persecució, però este sant el que fa és anar-se al que s'anomena el desert. En la tradició cristiana, d'ahir ve la paraula el desert de les Palmes. No és que siga un desert amb cactus i res d'això. Mm-hmm. Desert significa apartar-se del món. Aleshores ell fa un desert. En tota la tradició cristiana la paraula desert vol dir això, i d'ahir ve el nom de desert de les Palmes. No és que hi hagi un desert ahir. Tots.
Que molta volta ens han preguntat el per què el desert de les Palmes, i el mirem i està pues, tot verd, i dius, bueno, i això?
Perquè l'ordre dels carmelites que hi ha ahir utilitza aquesta paraula perquè també, jo he anat en sento moltes vegades, a fer ahir un recés, apartar-te del món uns dies, reflexionar, pensar, el que se diu en la tradició cristiana, fer un desert. Un desert perquè s'assimila a quan Jesús va anar al desert els 40 dies i es va apartar del món. Mm-hmm. Això és un desert. No és que hi hagi un desert físic, ni un desert espiritual, on pues tu aprofites per reflexionar. Això és el que va fer Sant Antoni.
Sant Antoni va fer un desert espiritual i ho va fer al desert de les Palmes?
No, al desert de les Palmes no. Ho va fer a Egipte.
Jo dic, sí, som...
Tant clar... de bo. Aleshores, la tradició antoniana, si ja és enorme, seria ja increïble. La tradició antoniana a les comarques de Castelló té una raó molt, molt senzilla. Nosaltres pertanyíem fins fa poc, fins a segona meitat del segle XX, al bisbe de Tortosa. El bisbe de Tortosa, ja al segle XIV, va promoure la devoció a Sant Antoni, probablement per causes espirituals, perquè li interessava doncs, això, que la gent entenguera... Vaig a contar la història més coneguda d'ell, de Sant Antoni, que és perquè li diem Sant Antoni del Porquet. Uh-huh. A Vila-real, on tenim representacions de Sant Antoni del Porquet? Doncs a l'ermita. A l'ermita, una de les dels altarets, està dedicat a ell. I per què un porquet? El porquet, si vos fixeu, és un porquet domèstic, no és un porc senglar. Uh-huh. Però la història diu que a ell se li va aparèixer un porc senglar quan estava fent ese desert. Aleshores, tu tens experiències espirituals, se suposa, no? Uh-huh. I se li va aparèixer un porc senglar que la tradició cristiana simbolitzava el pecat i la sensualitat, i que ell, el miracle que va fer és domesticar-lo. Aleshores, això representa que va vèncer el pecat de la sensualitat i la tentació, doncs com a Jesús el van tentar en el desert, a Sant Antoni, que volia seguir a Jesús, el van tentar en el desert, en aquest cas una aparició d'un porc, d'acord? És el motiu de que sigui acompanyat del porquet. Ara estàvem parlant abans, sento jo, i com es va transformar en el patró dels animalets.
Clar, perquè és que per a nosaltres és com que Sant Antoni del Porquet és com és el patró dels animalets. Bé, pensem que aquesta nomenclatura és per això.
Totes les geografies o les biografies dels sants, és com es diu, es van superposant tradicions a base de segles. Fixem-nos, estem en el segle IV. Uh-huh. Vull dir, això és una tradició que té més de 16 segles, o sigui, anem cap a 2.000 uh-huh. anys. Aleshores, imagina la de coses, tradicions populars que es poden superposar. És més, a cada poble n'hi ha unes també, i n'hi ha unes històries de Sant Antoni. Hem parlat de Sant Antoni de Gavarda. Gavarda és un poble, vull dir, i n'hi ha romansos en valencià. És un sant molt popular, i a vegades passa que en certes llengües, en certs països, hi ha uns sants més populars que altres. Per això existeixen els patrons. I en l'ordre de Sant Antoni, els seus seguidors, sembla ser que com ell, per la història esta del porquet, doncs un dels menjars típics per a donar als malalts era el porc. i els criaven en els mateixos hospitals on els antonians atenien els malalts, i ja que criaven això, criaven altres animals. I això va fer que s'anara associant els animals amb el sant, perquè era una ordre hospitalària, no? Una ordre que es dedicava, entre moltes altres coses, a cuidar malalts.
Comença la tradició a la ciutat, i per què està tan vinculada, tan agarrada en la ciutat nostra?
Primer per
què té tants arrels?
Primer per el que he dit, perquè el bisbe de Tortosa va promoure aquesta tradició, i no només a Vila-real. Vull dir, mossèn Cento ha estat mossèn a Betxí, i ho sap, que allí la muntanyeta de Sant Antoni és una cosa superpopular. A Vila-real concretament...
Escolta, a Betxí hi ha les alqueries, eh?
Ja les
no t'ho pergues,
sempre,
eh?
Sempre em recordes les alqueries.
Home, ni que fora d'allà, però nosaltres també pugem a la muntanyeta de Sant Antoni per colonitzar-lo durant una volta a l'any, que és la festivitat de Sant Antoni.
Ahir, com n'hi ha un pic històric entre Vila-real i les alqueries, sempre, això sempre hi és en aquest programa. Però bé, aleshores, a Vila-real concretament, que al segle XIV, a vora Millars, sabem que n'hi havia frares mendicants que vivien a soles per ahir per les coves, i aleshores algú d'ell deguera portar una imatge devocional del sant, i això doncs feia també que les típiques ermites, no?, que es visiten des de la vila, i sabem que estos penitents eren els que d'alguna manera van portar la devoció al sant. Més o menys el lloc que diuen els textos és el pont del riu, que sí, sembla ser que seria per on estava Santa Quitèria, on hi hauria una ermita dedicada concretament a Sant Antoni. I també la primera documentació sobre la festivitat és ja del segle XV. Es fa al manual de consells de l'any 1483 una referència a l'ermita que acabo de dir, l'ermita de Sant Antoni, i es parla de que el frare ermità compra sofre i salitre per a fer la festa del sant. Per tant, utilitzen traques, explosius, perquè ens entenguem, traques.
Sí, sí.
Esta data, la del segle XV, és la més antiga que tenim en documents. Per tant, a Vila-real estem parlant de que, com a mínim, té més de 5 segles de seguiment aquesta tradició. O sigui, el que normalment feien en la Matxà, això té més de mig mil·lenni a Vila-real. Ja no que la tradició del sant damunt és universal, perquè sabeu que els ortodoxos també tenen sants i també tenen devoció i celebren Sant Antoni. És a dir, els nostres veïns romanesos estaran celebrant el mateix ara mateix. Principis del segle XVI sembla ser que n'hi havia un frare encarregat de les dues ermites, i no estarien molt lluny d'una de l'altra. I sí que es parla ja ahir en documents sobre la missa que es feia, el que comprava el Consell de la Vila, l'Ajuntament, perquè ens entenguem, per a celebrar la festivitat, i diu, parla fins i tot de la grandària que podrien tindre les edificacions, el peu de les escales, la coveta, vull dir... és una tradició que al nostre poble, a veure, només heu de recordar els últims anys, és un riu de gent el dia de la Matxà, és un autèntic seguiment.
Però si en origen sembla que va ser dedicada a Sant Antoni, com apareix ahir la devoció a la Mare de Déu de Gràcia, que és la patrona actual de Vila-real? Clar, és que allà quan arribem està la Mare de Déu de Gràcia.
Sí, doncs en algun moment es veu que una de les dues devocions va baixant la seua atracció, i va creixent la devoció a la Mare de Déu de Gràcia. També fixeu-vos que així hem tingut diversos patronatges que han canviat. Abans era Sant Jaume, ara era Sant Pasqual. Vull dir, aquestes coses en molts pobles passen, no? Que en algun moment una devoció creix i l'altra decreix. Però, com he dit abans, en un dels laterals de l'ermita de la Mare de Déu de Gràcia continua allí fins als nostres dies Sant Antoni Abat. I per això...
És molt important que quan anem a ensenyar l'ermita de la Mare de Gràcia ensenyem el lloc on està Sant Antoni.
Sí.
Està en una de les, de les parets, no?
Però és que la festivitat que es fa, vull dir, l'endemà de la Matxà, que seria en diumenge enguany, es fa ahir a l'ermita de la Mare de Déu de Gràcia, que era la, que és on està Sant Antoni, i ahir és on repartís el que s'anomena el pa dels pobres.
Sí, però si nosaltres no fem un repàs de lo que estem fent en aquests moments, es quedem un poc, clar, diem...
Per què anem ahir, els diumenges?
Si vas a la Monteta de Sant Antoni ho tens clar, però si vas a la Mare de Gràcia a venir el panet de Sant Antoni, jo no recorde ben bé, a lo millor tu sí, vostè sí, Santi, ho fan justet a la cantonada on està Sant Antoni, on se veu Sant Antoni?
No, a veure, l'ermita de la Mare de Gràcia és molt xicoteta, sempre l'encarregat ha sigut, des que jo recorde, mossèn Guillermo, que fa una missa... Per cert, sempre en valencià, sempre la fa en valencià, i sempre ha sigut ell, i es fa ahir, però clar, com està en menut, doncs estem ahí tots apretats, que dona una miqueta igual on estiga Sant Antoni, perquè cabem i gràcies. I ahir, bé, jo la corporació municipal, des de que estic jo almenys, sempre hem anat quasi tots.
Sí,
una de les festes importants. Vaig a contar una anècdota perquè...
És que és el que més ens agrada, Maria, sento, més ens agrada és les anècdotes que ens conta.
Em va doldre en el cor, vull dir, quan jo, ara ja no ho soc, ja ho sabeu, quan jo era el regidor de tradicions, nosaltres compràvem el paner de Sant Antoni, que repartia este dia, el dia de Sant Antoni. No estic parlant del que repartissin els lluïssos, que és el de les vespres, que és el rotllo. Que, per cert, un se suposa que és per als animals i l'altre per a les persones.
El rotllo és per als animalets,
sí.
I el panet que comprem, que té com una creueta enmig, és el que es mengem de normal. Sin embargo, jo veig en pobles que no reparteixen rotllo, sinó panet directament per a tots.
A vegades reparteixen també una llonganisseta, perquè la llonganisseta és de porc, i el porc ja m'ha explicat què és el que significa.
Clar, però si ara no haurem explicat allò del porc, ens semblaria com un atac als animals, dic jo, en el quotidiano de ara, tindre una llonganissa el dia de Sant Antoni.
No, però...
No, és una afrenta, pels pobres.
No, és una afrenta, vull dir, la llonganissa està ahí a Vila-real. Jo crec que l'últim any que vaig estar jo ja no la vam repartir, però un poc per economitzar, però que almenys un any sé que l'hem repartit.
Estava permès, no? O sigui, si anem i mos donen el pa beneït i la llonganisseta, res de res, que...
La tradició és que hauria d'estar la llonganisseta, perquè representa el porc, que té una gran significació en la història de la tradició de Sant Antoni.
Sí, ara que ja l'hem coneguda i que la gent li ho anirem recordant...
I el pa beneït, és que no és el mateix anar al forn que anar ahir, que el pa està beneït, i està beneït per la benedicció de Sant Antoni.
Però, Santi, és que jo no... O sigui, aquest pa no té ningú valor... mossèn, aquest pa no té ningú valor fins que no està beneït, no?
Sí, la tradició marca la necessitat d'aquesta benedicció que fan els capellans abans de que repartisca i que comence la matxa o la repartició dels panets, que n'hi ha una benedicció que és apropiada per als aliments i que també està en la tradició, no? de l'Església, no? És important.
Per cert, enguany, com se farà aquesta benedicció?
Cada poble i cada parròquia pues, intentarà fer-lo d'una manera. Nosaltres, aquest any, jo en la meva parròquia tenim ermita de Sant Antoni i no se podrà pujar a l'ermita. Allí se fa la benedicció de la font del vi, una font de vi, on la gent arreplega el vi. Nosaltres aquest any no pujarem a l'ermita, però durem el sant a la parròquia, a la missa de xiquets, i famílies, i allí pues, també que els xiquets pues, també pues, escolten i visquen i coneguen, no? la tradició.
Però el pa se beneirà, se ho emportaran, sí. I en l'Hospital de la Plana se portaran al malalt que vulga el pa beneït.
Si algú ho demana, sobretot aquells que tenen tradició i que l'han recibit altres vegades, sí, és una cosa que es pot dur.
Així a Vila-real, jo ara ho desconec, li ho hauríeu de preguntar a la regidora de tradicions, se repartien els geriàtrics. Almenys quan estava jo es feia així, suposa que ara no sé amb el virus si es podrà. No?
Clar, per això li preguntàvem al mossèn, ells sí. En aquesta situació com ho fent? En l'Hospital de la Plana el que vulgui ho demanarà i ho podrà tindre, i cadascun en la seva parròquia haurà d'actuar com les instruccions que els donen. No? Però des del bisbat s'hi han donat instruccions de que se pot beneir el pa i se pot repartir.
No n'hi ha unes instruccions concretes, però seguint les mínimes...
Mesures de seguretat.
Sí, pues empaquetant, duent els panets empaquetats, se pot beneir i se pot... i se pot repartir.
I l'anècdota, molt ràpida, no l'he contat, era que jo ja sabeu que bueno, tinc una manera de ser estalviador, i aleshores la senyora Rosario, que també participava, la regidora, i jo, doncs, vam fer un nombre de pans que es va quedar curt. I quan estàvem repartint els pans, doncs vaig ficar la mà dins del sac i el miracle este dels pans i els peixos no se va donar.
Anava.
La qüestió és que s'havia acabat el pa i la dona que li tocava em va mirar en una cara i jo, ai, que ja no en queden. I bé, ja sabeu que jo, el senyor alcalde, moltes vegades quan li he de contestar li conteste, però ahir mos va renyir els dos. I ara he de dir que amb tota la raó, perquè és que no n'hi havia dret que fèrem curt aquell any dels pans. A veure, s'ha d'estalviar, s'ha d'economitzar, però tu imagina d'anar ahir a la missa, tot, i que te quedes... Van ser 4 o 5 persones, només. Però
sí,
però, me va saber tan greu que,
però,
que se n'anaren sense
el panet. Jo entenc perfectament que aquesta dona se sent que era molt mal, perquè allò de portar-te és que tu t'emportes... i sa benedicció que necessites aquest dia. I això és que no se pot reemplaçar.
I la repartixes en casa entre la gent, perquè arriben el pa de Sant Antoni i un trosset per a un, tu que has anat a la missa, l'altre no. És que és tot de... Les tradicions populars estan plenes de sentiment i no mos
però,
ho podem llevar.
Però jo, la pregunta que te faria de l'anècdota, el teu pa, el que estava venit, tu el vas donar?
El meu pa, jo... Crec recordar, i a més és que ho vaig pensar, crec recordar que jo no vaig tindre pa aquell dia.
Pues això,
ni la senyora regidora Rosària tampoc.
Pues ahir, quan ho dona tot el que té, és dir, està perdonat, no, mossèn?
Sí, no, a més el testimoni de Sant Antoni també va ser ixe. Ell la seva vocació és aixina. Ell és un xiquet vivint en el seu poble, escolta l'Evangeli del diumenge en el que Jesús diu que si vols ser perfecte deixa tot el que tens, dona-li als pobres i seguís-me, i ell fa això. Ell, venint d'una família rica, deixa tot el que té, ho ven als pobres i se'n va al desert per encontrar-se en el Senyor, i en contra la perfecció i en contra la felicitat, i una vida que serà un imant, no? Perquè al final aquell que és feliç, aquell que d'una vida perfecta, o sea, que ha encontrat la pau i que ha encontrat la felicitat, és un imant per als demés. I Sant Antoni, tot i anar-se'n a soles, se va veure rodejat en seguida de molta gent que el buscava i buscava a ese sant que dient que tenia tanta pau i tanta alegria. Diuen els seus biògrafs que la gent s'arrimava i preguntava per qui era Sant Antoni, i els que ja el coneixien li dient: vostè mira a tots, mires la cara, i el que veig a somriure més és Sant Antoni.
La foguera és impressionant. Així, com quan repartien els panes, tenien la foguera darrere, anaven passant la gent en els animalets i les cendres saltant, que la foguera ja sabeu que simbolitza la purificació, cremes allò vell, tornes allò nou, d'alguna manera la tradició cristiana simbolitza la conversió, totes aquestes coses. Acompanyen a més sants, no només a Sant Antoni, fins i tot a Sant Josep, que és quan les falles, però a Sant Antoni també, i a Vila Real, a la plaça Mossèn Ballester, crec que és, ahir sempre es fa una foguera enorme, i molt, molt important. Mossèn Ballester, sí, ahir a la plaça, que l'organitzen els lluïssos també.
Vostè sap si enguany se farà la benedicció així en Vila-real?
Jo ho he vist en el calendari, però no sé si és en el calendari que tenim els regidors, l'Ajuntament. Suposo que és simplement com a recordatori. No, jo no ho sé, jo entenc que no...
En les mesures de seguretat que toca i tot el demés, però lògicament...
No serà com els altres anys, si és que es fa, que jo sàpia.
I Maria, crec que vol parlar. No, no tenia res, que mos estava fent senyals perquè per lo vist no se sentia molt bé el micro.
Ah, perdó, sí, és que me gire i
el micro de Santi. Poblacions, com parlaves antes, que se celebren molt, molt, molt així al voltant.
Betxí, sobretot perquè està al costat, a les Alqueries, no me les vaig oblidar mai més.
Home, és que jo tinc que barrer per casa, ho enteneu també, sí, tinc que fer referència al meu poble.
Però, Santi, també tenim dites.
Sí, dites.
Va, aquestes són molt bones.
Escolta, vaig a anomenar també l'altre poble meu, que és Almassora, o sigui, i Borriana també. Que és que
i les useres, que tenen una tradició.
Patetes de tot el món, o sigui.
Les useres, que van en els cavalls saltant les fogueres, una preciositat de festa de Sant Antoni. Borriol, que sempre, quan vaig treballar ahir, sempre em deien: vine a Sant Antoni, que... veuràs quina festa fent. Vull dir, és, en molts pobles, diria quasi tots, però per això, per el que he dit, per el bisbe de Tortosa va promocionar molt esta festa així i ens ha quedat.
Mossèn, jo vaig començar a dir la primera dita, que a més no sé si vostè estarà massa d'acord, però jo li dic la primera dita. Per Sant Antoni fa un fred del dimoni.
Sí, sí, aquest any ha coincidit en això.
Seguim. Seguim. Tenim dites bones.
Com la cançó era Sant Antoni de Gavarda, de Montleón, i la que sentirem després també, del Botifarra, Sant Antoni de Gavarda, feu un miracle a Antella, caigui una vella al riu i si no la trauen s'ofega. Gavarda i Antella són veïns i tenen rivalitat.
Són dos poblacions veïnes que tenen rivalitat, no?
Com Borriana i Vila-real i, bueno, i les Alcries.
I una altra que també és molt bona, que a més me les apuntejais molt bé, Santi, és Sant Antoni és un sant molt miraculós. Li demanes un miracle i te'n fa dos.
Sí. Te'n dona un de
bona
regal,
dita, eh?
Com es Petit Suís.
Bona dita. A Sant Antoni de Gener, carnestoltes hem de fer.
Sí, perquè també estan pròximes les carnestoltes.
Uh-huh. I l'altra és molt bona, és més llargueta, que la diga Santi, perquè ell pronuncia molt més, millor que jo, del valencià.
A Santa Llúcia, un pas de puça. A Nadal, un pas de pardal. A Sant Antoni, un pas de dimoni. I als Reis, bèsties que no els coneix. Esta dita ja la van dir pels Reis, te'n recordes? Uh-huh. Sí, sí, sí. Però bueno, està Sant Antoni implicat també. Així que...
Dels porraix de gener, Sant Antoni és el primer.
Sí. Els porraix són una tradició, també.
El gener festes té per triar el rei Sant Antoni i Sant Sebastià, que és el 20 de gener.
Sí, sí. Patró de la Vilavella, si no recordo malament, Sant Sebastià.
Uh-huh. Així també n'hi ha un altre, que és Sant Antoni del Porquet, a les velles fa carabassa i a les joves fa ullets.
Els vells fa carasses.
Carassa.
Carassa.
Sí.
Carassa. Això ho cantàvem en Betxí. En cantàvem en Betxí, que era el ball de Sant Antoni, que es feia en la plaça de l'Ajuntament i després també en la casa on se dissava el sant per a pujar a l'ermita.
Però atenció, perquè diu, a les velles fa carassa i a les joves fa l'ullet. Que això a millor ens fa pensar en lligar, en trobar parella.
I per això ho hem mal interpretat jo,
no,
eh?
És que quan pujàvem quan puges a l'ermita de Sant Antoni, que toques la campana,
sí.
A mi sempre m'han dit que tens que tocar de campanes tots els teus anys, però hi ha un moment que no pots tocar tots els teus anys i toques tres voltes, i suposadament era perquè trobares nòvio o nòvia.
Sí, i un dia vaig pujar jo a Sant Antoni, encara no estava casat, a la muntanyeta, i vaig buscar a tocar la campana. Sort que estàvamos en Miquel, va donar la corda, però l'altre any ja l'havien llevat. No sé, que la gent abusava un poc de tocar la campana.
Sí.
I han ficat tecleta.
Sí, sí, sí. Sí,
sí, és, jo he pujat tecleta.
No, l'any passat la vam tocar juntes, Susana.
Sí, sí, i és un com un timbre, no? Sí, que hi ha perquè pugues pressionar.
Però, a veure, jo crec que ahir s'ha confundit, s'ha confós Sant Antoni de Pàdua en Sant Antoni del Porquet, perquè crec que el sant patró dels fadrins i les fadrines és Sant Antoni de Pàdua. I així a Vila-real, els antonians t'ho contaran, la tradició era passar-li la mà per la calva, si volies casar-te. Jo abans de casar-me vaig fer tot el ritual.
Mossèn, es dona compte com estem en una religió i que ens permet lligar tot el que mos ve bé en un moment donat i no tenim cap problema, eh?
Sí, no, és part de la vida i això és bonico, no? Perquè tot això va creant lligams, no? I s'ha necessitat que diem antes, no? D'allò que ve de lo alt, no? I d'encomanar-nos pues, a Déu i a aquells que han estat prop de Déu, que són els sants.
Hi ha un que suposo que me l'explicaràs bé, és Sant Antoni el gela, Sant Vicent el mata i la Candelera l'enterra.
Sí,
que és el 2 de febrer.
Sí, és el 2 de febrer. Suposa que és això, distribució del temps. És que els sants, bàsicament, la gent, com era molt important la vida religiosa antigament, associava sobretot agricultura, sants i temps. I aleshores per això tenim moltes dites de quan collir, no diem el dia tal, diem per a tal sant. I això era la manera, jo crec, temporal. Suposo que d'ahir ve esta dita.
I després el lliguen molt en el dimoni, això també. Si plou per Sant Antoni, pluja del dimoni. No sé si és perquè és una fàcil de lligar o si Sant Antoni era un sant especial que...
Ell té històries molt de lluita contra el dimoni, però i ese desert, no? Tots els sants que fan deserts, Doncs normalment tenen d'aquest tipus les històries d'ells, de històries místiques contra el dimoni, però a banda rima, com Sant Silvestre rima en cabestre, pues li lleva les bruixes al cabestre, no? I rima i a banda té històries en el dimoni, les dues coses.
Un Sant Antoni especial, no? En este cas distint. Esperem que l'any que ve puguem fer la matxa, puguem fer la foguera i aquesta benedicció que sempre, que tots ells fem, no?
Sí, però jo crec que el que hem de fer ara, que estem en la pandèmia, és complir amb tots els requisits de prevenció i tal, però no perdre les tradicions aquestes. O sigui, viure-les d'una altra manera, però viure-les. En casa nostra, si no ens podem repartir el pa, doncs no sé, el fem nosaltres. Si no ens podem donar la benedicció, ens beneïm nosaltres. No? La benedicció ens la podem donar a distància, no cal que anem físicament. Però no perdre estos costums, perquè acabo de dir que Sant Antoni és una tradició de més de mig mil·lenni a Vila-real i a molts pobles, vull dir, això no ho podem perdre per un any o dos, que crec que és el que hem intentat en este programa, no? Com sempre.
Com sempre. Santi Cortells, professor de llengua, moltes gràcies per esta lliçó que ens has donat, perquè sempre es dones lliçons que, a més, les escolten, dona compte que jo crec, pense que els oients són els alumnes més bons que tens, perquè ells ho fan no perquè tenen que anar a la posta, sinó perquè li ha vellís sentir-lo, i no tenen que fer ningun examen sobre això.
No, m'alegre si la gent aprèn, perquè jo també aprenc, és el que dic, els professors aprenem també preparant les coses, les classes i en este cas els programes.
Mossèn Santo Esteller, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i compartir este programa de Sant Antoni.
Gràcies a vosaltres, ha sigut un plaer. A més, jo soc també seguidor d'este programa i d'aquells programes que fas, me pareixen molt interessants. I és també el contacte en el poble, no? I seguir com és la vida dia a dia en el poble, i quan poder escoltar també de vegades quan a Santi li vaig seguir el programa dels dolços tradicionals, el de Reisos, i la veritat és interessant, és molt interessant.
Acabarem posant-li un carrer al poble,
Sí.
Que crec que s'ho mereix. Moltes gràcies i, bueno, Santi, fins la setmana que ve, i a vostè, mossèn, quan vulgui, cita a la seva casa.
Moltes gràcies.
Gràcies.
És el poble de Gavarda, un poble molt dichós, i allà per advocat tenen a Sant Antoni el Gloriós. Els en fan miracles, el prodigi és d'ell, tot el que mor jove mai es farà vell. Pescador molt de bord, amb mal hora anar a pescar, i se gira la barqueta i se me posa a nedar, i l'home s'aclama en fervor alçat, si no toca terra en cas de nedar. Anava a escola i feia l'aire molt fort, li va caure una rajola i el va deixar quasi mort. Sa mare que el veu se'm va clavar el sal, cura'm el meu xic i es mor a l'instant. Thank you.
més aclama, en fervor alçat, el deixar més calvo que la meua mà. Un bou a casa va un home, prou de l'ermita del sant, i l'home a Sant Antoni demana auxili plorant. El bo que el va vore li tira a cornar, més gelat que un rave, allí se'l deixa. Tu sencera la glòria i el...